Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre y yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada, caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos, incluso Mars, con su silla de ruedas, incluso los huérfanos.
Arroba el diván Coppolo. El diván amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
El nostre convidat d'avui ens ha triat aquest llibre del qual n'hem llegit el primer fragment, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulac. No és pas un text ensucrat, però és tan terriblement humà.
Și atunci când ești copil, ți se pare lucrul ăsta firesc ca adulții să povestească.
Deci, când ești un niño, te parece normal que la gente cuente cosas.
Mi-am dat seama că, de fapt, și bunicii mei au avut un destin tragic și o viață tragică.
Pero cuando he crecido me di cuenta de que, de hecho, mis abuelos habían tenido una vida muy trágica y un destino extremadamente trágico.
És l'autora. Amb la persona que avui ens acompanya al divan fa molts anys que hi parlem. Fa molts anys que ell treballa per ajudar les persones, especialment quan són adolescents. Fa molts anys que treballa per la comunitat, sovint fora dels esquemes còmodes, de les suposades veritats que o tapen o dissimulen o menteixen simplement per tranquil·litzar consciències. És psicòleg, però segurament a un psicòleg li passa, com diu ell, com a un quadre. Necessita que algú el miri, s'hi posi al davant per existir. Després de molts i molts llibres, ara n'ha fet un, aquest que ha fet, que es diu Quan la vida ens dol, construir la salut mental i recuperar la felicitat, que és realment això mateix que deia, que sacseja, parla d'aquesta salut mental que tan fràgil ens ha aparegut, aquest malestar emocional, una altra mena de fantasma que recorre el nostre món. I novament els seus textos ens han tocat molt de prop, perquè estan escrits des de la responsabilitat social, l'escolta atenta, la comprensió i l'amor. Ens sentim afortunats de poder parlar avui amb Jaume Funes. Jaume, ben tornat a Catalunya Ràdio, benvingut al divan.
Encantat de compartir el divan amb tu i amb els oients.
Llibre que sacseja.
Bueno, és que probablement és la punyetera vida la que sacseja.
La punyetera vida.
És que... pensem que tot està previst, que tot és estable, que tot ho podrem planificar, o fins i tot que el dolor i el malestar el podrem col·locar en alguna etiqueta i tindrà algun remei fàcil, però en realitat el que ens falta és pensar una mica en sèrio sobre la vida i pensar com ser feliços i coherents dins d'un cert mínim caos emocional i vital.
Dediques el llibre a l'Arnau i la Gemma.
Sí, perquè són els fills. Bueno, en realitat és una dedicació una mica punyetera, perquè per a veure si aconsegueixo que ells llegeixin un llibre meu, perquè...
Ah, no?
però en realitat Arnau treballa en un barri fa anys, un barri problemàtic, és el responsable de salut comunitària al Prat, allà a la zona més difícil, al costat de l'aeroport, i la Gemma també treballa a llocs diversos. En tant, jo crec que són fills que com a mínim realment sí que han fet, poden tenir virtuts i defectes com tothom, però han fet una opció vital, que és treballar professionalment sent útils a les persones, i per això el llibre està dedicat a ells, més enllà d'aquesta pretensió que la llegeixin alguna vegada.
Diu com a darrer consell del seu pare, com a darrer consell del seu pare, però continuarem amb més consells, no?
Bueno, sí, sí, bueno, ja saps...
Però és l'últim per ara, no,
però,
clar.
Ja, però és que quan un darrer acaba tenint una certa edat i té aquesta maleïda virtut de l'experiència, té tendència a vegades a ser abuelo cascarrabias i repetir històries del passat, i això no, com a bon adolescent no m'agrada. No serà el darrer consell, però sí que em sento una persona que finalment de tant en tant les neurones s'encreuen i se'n surt una idea que d'on ha sortit aquesta idea, que probablement és les idees acumulades de compartir vides al llarg de molts anys.
El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que hem començat llegint un fragment de Tatiana Tibulac, per què ens l'has triat, Jaume Funes?
L'havia llegit quan vam parlar de venir feia poc i el vas triar perquè em va semblar un llibre que, com bé heu llegit a la introducció, és duríssim, d'entrada sí. És duríssim, i que jo deia, bueno, de què ve aquesta història, aquesta duresa. Quan llegeixes la novel·la, que probablement donava per moltes més pàgines que la que està escrit, descobreixes aquesta història que tantes vegades he tingut que viure vital i professionalment, d'una persona, un noi no desitjat, rebutjat pel pare i la mare, que òbviament acaba liant-lo, que acaba tenint 50.000 etiquetes de trastorns, que passa per diversos internats i llocs, i que ha de gestionar un dia o un altre la idea, en realitat són un ésser indesitjable que ningú m'estima, i per tant de moment jo el que faig és recordar-li a la meva mare que és ella la que és despreciable perquè m'ha despreciat a mi. No avanço al final, però certament al final l'adolescent i la mare arriben a una reconciliació de que val la pena ser estimat, i ell d'alguna manera pot agrair a una mare que torna a estimar-lo.
Quan la vida ens dol, en català, Rosa dels vents, de Jaume Funes, i només començar es pregunta per a què ens servien abans els petons, vol dir abans de la pandèmia. Per què augmenta l'angoixa quan la vida no va bé? Com perdem la salut mental i com la podem recuperar? Tenim més persones afectades per trastorns mentals o estan esclatant vells i nous malestars? Tancats? Hem descobert que teníem un món interior, però ara no sabem què fer-ne? Estem embogint o tan sols es tracta d'haver pres obligadament consciència que cal ocupar-nos de la nostra salut mental? El llibre que ara tens a les mans mira de convidar-te a trobar junts algunes respostes a aquestes i a molts altres interrogants. Come Away With Me, de Nora Jones.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, i rebràs totes les converses.
@eldivancopolo. El Divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio.
Come away with me in the night. Come away with me and I will ride.
Jaume Funes, Nora Jones ens has triat i has dit qualsevol, no?
Bueno, no sé si és la recomanació de l'Spotify o la meva.
Et dic, aquesta és la meva cançó.
La meva, realment, la poso moltes vegades.
Sí?
Sí, moltes vegades, dintre d'aquesta cosa genèrica del jazz, no jazz, no sé com definiria, però realment és com recordar allò, sempre necessitem una companyia, torna a estar amb mi o torna a estar...
Vine amb mi.
On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try?
I tu ens dius, hem descobert que benestar i malestar depenen dels climes afectius que es creen allà on has de viure. Tota l'estona poses l'accent en la comunitat, més que no pas amb la persona individual. La comunitat com a font de benestar o de malestar. I de responsabilitat, també.
Bueno, és que probablement una de les dificultats en les que vivim és que hem acabat pensant que les persones emmalaltim i ens pallem individualment, la culpa la tenim individualment, que el remei és individual, que tot és una malaltia biològica singular, quan en realitat per ser una persona necessites a l'altra, i per sentir-te bé has de ser, sentir-te bé amb un mirat per una altra o per una altra persona que et fa sentir-te bé, tot i que a vegades pots escollir la soledat com una forma de vida. Ningú de nosaltres és una persona sense l'altra, i la recuperació, les possibilitats de que tornes a sentir que la teva vida té sentit, té a veure en que puguis tornar a tenir alguna mínima comunitat. Una part del que ens passa avui és de societat que exclouen, que marginen, que no permeten a les persones sentir que formen part d'algun grup més ampli que aquelles persones.
Però llavors, és a dir, si la responsabilitat seria del grup, acabaria provocant això malaltia mental que es pot diagnosticar?
Bon, si diagnosticar és descriure una vida que trontolla, si diagnosticar és descriure aquests dolors, aquestes dificultats singulars que cada un de nosaltres acabem vivint, doncs clar que es pot diagnosticar. Si diagnosticar és col·locar-lo dintre una categoria dels nostres manuals de classificació dels trastorns mentals, bueno, és una ficció que podem adoptar tu i jo i qualsevol altre professional de la salut mental per dir ens estem referint a aquesta història, però no li podem posar una etiqueta d'apendicitis, una etiqueta de... que sigui, no? d'hepatitis, perquè no té sentit.
Però llavors no hauríem de parlar de depressió, no hauríem de parlar d'ansietat, no hauríem de parlar de TDA, de què hauríem de parlar, doncs?
Podem parlar de totes les etiquetes, però amb una obligació, descriure quina vida hi ha darrere de l'etiqueta. És a dir, clar que podem parlar de depressió, però perquè sigui important la teva solitud, el teu tristor, la teva melancolia, no necessàriament haurien de tenir que posar-li l'etiqueta. Però sembla que una persona ens està dient no tinc forces per viure, no tinc ganes de continuar, el dolor ens suporta. Sembla que si descriu això no és important, i per tant, si li posem l'etiqueta seria important. L'etiqueta pot servir simplement per aclarir-nos, perquè les persones sentin que allò que estan vivint és important. Però si l'etiqueta simplement és per definir una malaltia, perquè el que tinc davant, jo com a professional, considero l'altre un pacient que m'està aguantant pacientment a mi i no faig l'esforç de descobrir el seu relat, el que veritablement és la seva vida que el fa deprimir-se o que el fa sentir-se que veritablement no té sortida a la seva vida, si m'estalvio això, entonces no serveix de res l'etiqueta.
Clar, hi ha un moment en què dius, al final, doncs, a fer un diagnòstic és com imprescindible per rebre ajudes,
sí,
per exemple, no?
Sí,
o per poder-ho canalitzar. Però sí. No acabo de veure, eh? És a dir, no ens serveix de res més el diagnòstic? No hi pot haver un component biològic amb aquest diagnòstic psíquic?
Sí, sí, tant que ho és.
I llavors no ens va bé saber si falta liti o alguna cosa així?
Si ens va bé, clar, però mentre, com bé saps, al final del llibre jo intento fer una, per no fugir d'estudi, acabo fent una proposta d'interpretació de què podem entendre per salut mental o per malaltia mental. Un dels components, òbviament, és la química del cervell, que pot estar alterada per raons d'herència o pot estar alterada per raons ambientals o per raons d'una altra malaltia, d'una altra dificultat. O sigui, ha de quedar molt clar que si el llibre igual que lluita contra el hipisme de tot s'arregla abraçant arbres, també lluita contra el no rigor científic. Òbviament, nosaltres ens enamorem, parlem, estem junts en aquest moment perquè tenim un cervell i tenim una química neuronal que funciona. Per tant, tota malaltia, com tota cura, forçosament modifica l'estructura química del cervell. Per tant, sí que val la pena tenir-lo, però creure que només la neurona X espallada o el neurotransmissor X espallat explica la nostra malaltia és un error greu, perquè primer que no existeix el fàrmac que modifiqui només un estat químic, i en segon lloc perquè també podem modificar l'estat químic no només en química, sinó també podem modificar-lo en la paraula, en la vivència, en l'experiència, en les situacions diferents. Per tant, és important la biologia, i tant, no hi ha ésser humà sense biologia, però reduir l'ésser humà a la biologia és un gran error.
Quan la vida ens dol, Jaume Funes, psicòleg, molts anys dedicat a l'adolescència i a les drogues, sempre amb aquesta idea transgressora, buscant la persona, buscant la comunitat, sempre intentant que, abans has dit la culpa, la percepció de culpa no caigui sobre ella, sinó que sacsejant la comunitat perquè li ofereixi unes altres possibilitats per viure i recuperar la felicitat. Jaume Funes ens ha demanat jazz i aquí és un clàssic de Miles Davis. Saltar-se la norma comporta ser considerat delinqüent o malalt. Ens passa sovint amb adolescents i joves que tenen un comportament socialment no acceptable, que per reconduir-ne les vides fem intervenir algun sistema relacionat amb la malaltia mental o amb el sistema penal. No pensem ni en els motius ni les raons ni en la manera en què poden expressar els seus desacords, ni si el remei és pitjor que la malaltia. En la mateixa frase, i juntant delinqüent i malalt...
Sí, perquè és que, com saps, com que he dedicat molts anys al sistema protector i a la justícia juvenil i a les diferents èpoques de drogues més complicades que destruïen vides, quan hi ha un comportament que altera l'ordre o altera la pau social o simplement les ganes d'estar en pau de la gent, la societat establerta, necessitem una explicació. Com saps, al llarg del temps he tingut que explicar molt als companys periodistes, aquests nois han matat una persona X, han cremat una persona... Entonces, sempre la pregunta és, serà d'un barri problemàtic? Home, no, és de Sarrià Sant Gervasi, amb perdó de lo de Sarrià, no és d'un barri problemàtic. Serà una família...
desestructurada?
Pues, hombre, no ho sé, el seu pare és director de banca, no ho sé. Entonces, serà que està boig?
Normalment la primera pregunta és, està boig?
Normalment és la primera.
Sí, perquè després... no podem entendre un fet com si diguéssim cruel si no és des de la malaltia mental.
Però moltes vegades jo havia dit, mira, podem acceptar, però comencem, però no. Perquè ha matat, on ha matat? Un divendres de diversió. Per què l'ha matat? Si tu el preguntes, per què no el considera un ésser humà? Perquè en realitat era un vagabundo que estava allà tirat. Perquè quan dia... perquè estava avorrit i volia divertir-se amb els amics. Perquè es va dedicar a passar-se amb l'alcohol. Perquè, doncs, abans de reduir-lo a una categoria mental, hem de pensar quina idea de persona té aquesta persona que està destruint. És l'exemple d'aquests dies, no? Fixa't, aquest home jove que ha matat un sacristà allà. On hem acabat globalment com a explicació? Jihadisme o terrorista? Una persona que havia fet 50.000 intents migratoris, que estava mig destruïda, que no tenia ni papers, no sabia, que vivia tirada en una casa, que potser en l'únic lloc en què havia trobat algun consol mental és invocant a Déu en algun lloc, al final tota l'explicació de la seva conducta la reduïm només a una etiqueta. Si no haguéssim pogut posar, si en lloc de l'A hagués estat un altre Déu, l'hauríem etiquetat de psicòpata, però com que hi havia el Déu pel mig, hem reduït una altra etiqueta. El problema és que era creient d'un altre Déu.
Però no podem entendre per què uns joves de Sarrià cremen una dona en un caixer automàtic un dissabte al vespre, que no venen d'una família desestructurada, no sé si estaven borratxos o no, però no ho podem entendre. No podem entendre com els valors al respecte a la persona queda per sota del divertimento que representa encendre-la. No podem entendre tan fàcilment que es mati a una altra persona. No ho podem entendre.
Si fossin capaços de descobrir una casa, més coneixia les històries, però si som capaços d'entendre que prèviament la societat en la que han estat consideren que hi ha persones i éssers que no són persones. Si prèviament són d'una classe social que mira els altres per sobre, que considera que en realitat els pobres que han de ser persones.
Però al final hi ha alguna responsabilitat individual en fer això?
I tant que hi ha una responsabilitat. I la resposta, per això la resposta no pot ser és boig i el tractem. I la resposta no pot ser simplement està delinqüent i el castiguem. La resposta és dir, mira, tio, tu tens 18 anys o 17 o 19 i la teva conducta ha destruït una altra vida. La teva conducta ha destruït una altra vida. I l'altra vida tenia dret a existir. Tu no pots pensar que l'altra vida està a les teves mans. Per tant, la resposta és aconseguir que aquesta persona no simplement sigui castigada o no castigada, és aconseguir que se n'adoni de que no val tot i que no val la pena ser persona d'una determinada manera i que altres persones que tenen el mateix dret que ell, el mateix dret que ell a ser feliços.
És entre el medicament i la paraula.
Les dues coses. És a dir, també existeix el dret a drogar-se sanament. És a dir,
com és això? El dret a
drogar-se sanament.
Què és això del dret a drogar-se sanament? A veure. No sé què és, Jaume Funes. No ho sé.
Bueno, és alguna cosa molt senzilla. Si tu estàs patint, reduir el teu patiment té sentit. Si la primera manera de reduir-lo, el dolor, el patiment, és química, doncs...
Cosa és que tingui sentit, l'altra és que sigui un dret.
I per què no? És que si perquè... no... És que, a veure, quin és el consum de drogues que més augmenta sistemàticament al nostre món i que més ha augmentat en la pandèmia? Els psicofàrmacs. I en quin grup social? En els adults. I què han dit els nostres responsables durant la pandèmia? Que la felicitat tenia nom de cervesa. I què fan les noies estressades de segon de batxillerat perquè no arriben a la nota de selectivitat? Prendre diazepam, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, no, el dret vol dir, home, si a una persona sense generar-li un altre dolor li estalviem un dolor químicament, amb una cervesa, amb un porro, o amb un psicofàrmac, simplement estem apaivagant. El problema és que consideri que qualsevol dolor s'haurà de reduir químicament i no només químicament.
I podrem ensenyar a gestionar emocionalment la incertesa i el malestar?
Sí, perquè si no sempre el calmarem amb una droga.
O es calmarà ell amb unes superdrogues i enganxadíssim.
Sí, però clar... Què és el que en el cas dels adolescents ajuda a recuperar alguns, o fa descobrir alguns adolescents quan comença a sortir? Com que ja no sabia què fer, no quedava més remei que pensar en mi mateix. I de cop i volta no els hi queda més remei que descobrir que tenen un món que no és el de la relació i el de l'exterior, que és el de com se senten, com viven, com estan. Jo demà passat vaig a un altre institut a parlar amb xavals de quart de l'ESO. I els pares i mares, en la pressió general que ens afecta, diuen, no, hauràs d'anar a parlar de les emocions i del malestar emocional. La tutora consulta el xaval i el xaval diu, no, nosaltres no volem parlar d'això, volem parlar de nosaltres. Volem parlar de nosaltres.
Però si és el mateix.
Ja.
Però
el títol que he posat de la xerrada és estic ratllat, em sento agobiada, passo de viure. Perquè el que intento no és explicar què és la neurosi, sinó intentar dir, a veure, com esteu? Què vol dir estar ratllat? Quantes ratlles? És dir, però simplement que ells pensin que el que jo em preocupa són ells i elles, no una altra teoria sobre el malestar mental.
I l'autoconeixement o la introspecció es fa gaire? Se li atorga prou valor a què et passa? Mira què et passa?
Cap ni un. El problema nostre, especialment en el cas de les adolescents, el problema nostre és que ni considerem que sigui important pensar en nosaltres mateixos, ni sabem com fer-ho, i òbviament quan ens parem un moment i descobrim que no ens agrada el que sentim, passem olímpicament de continuar mirant-nos.
I què recomanaries, Jaume Funes, quan no ens agrada el que sentim i passem de mirar-nos, dius, ja no hi vull pensar en això, què recomanaries?
Pues, a veure, imaginem les persones de la nostra societat que vivim atrapades en la idea de què diu un altre de nosaltres. Quan sí.
Quants likes té el post que he fet.
Quan ha respost, sí. Companyia. Que de cop i volta arribes a la vivència de dir, hòstia, però jo no puc ser només el que estan dient un altre de nosaltres, però i qui sóc jo? I aquest que sóc jo, que no és el que els altres estan dient, és una part del que els altres estan dient, però qui sóc si em desconeix? I em pares a pensar i dius, sóc guapo, sí, home, però no tant, no lligo tant, sí. Sóc intel·ligent, sí, però hi ha problemes que no puc resoldre. Però, a més, de què em serveix treure bones notes si després vaig a dormir i sento per dintre una cosa que no m'acaba? Doncs per resoldre aquesta història, primer has de tenir algú amb el que parlar i amb el que poder explicar i amb el que amb tota la tranquil·litat...
I que no et jutgi.
Exactament, i que et deixi exactament... Que simplement et deixi dir... Estic de mala hòstia. I dic, bueno, però estic de mala hòstia. I què vol dir estic de mala hòstia? Sí, però per què? Per què no? És a dir, que a poc ajuda a normalitzar amb la mida aquest canvi continu d'emocions, vivències en els quals estem, però el que cal donar-li importància, perquè si no, si en lloc de descobrir no tinc raons per viure, decideixo, tinc una depre i em prenc una antidepressió, continuaré sense trobar si val la pena continuar vivint la vida que estic vivint.
I si algun noi o noia et diu no tinc raons per viure, què li dius, Jaume? Penso també amb els pares ara, i les mares, que un fill adolescent o una filla, o ells mateixos que ara ho estiguin escoltant. Com li dones la volta a la situació?
Les vegades que m'ha tocat a mi, més o menys, especialment ajudar educadors o professionals que estaven en aquests xavals, com li dius, en el que jo he anat veient, d'entrada, ells i elles el que volen és que tu escoltis les seves raons per no tenir raons per viure. No volen de cap manera ni que els consolis ni que els donis una altra raó.
Escoltar,
que t'expliquin, a veure, objectivament, entre tu i jo, aquesta societat és prou boja com perquè en un determinat moment al final dius i per què has fet tu aquest món que està tan boig? És a dir, que nosaltres, especialment l'altre dia, per exemple, ajudava un pare amb un xaval entre cometes de les etiquetes de l'espectre autista amb una història d'un xaval que llegeix, que té 50.000 arguments, una capacitat intel·lectual bestial, que òbviament tu no li pots dir que aquest món és coherent, no? Que aquest món és coherent perquè ell sap més que tu i donarà moltes més arguments que tu. Però sí que necessita, com a mínim, que algú accepti que el seu raonament sobre la vida té coherència, perquè és el seu. I que a partir d'allà, el fet d'entrar en contrast, li digui, mira, les raons meves, però te les hauràs d'inventar, les meves raons per viure continuen sent aquestes, els meus motius per viure són aquestes. I a partir d'allà, intentaràs aportar-li alguna cosa que la faci seva com a argument per continuar vivint-la, o miraràs de canviar l'entorn en el qual està, o el context en el que ha de continuar vivint, o les experiències de satisfacció i insatisfacció de cada dia. Però intentar convèncer algun altre de que no li troba sentit a la seva vida, ja dic, comença per escoltar el seu sense sentit.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Jaume Funes, avui al divan. Uau, se'ns ha girat feina, Jaume? Aquí amb la Sant Andreu Jazz Band, és el psicòleg, jo sempre dic que sacseja la societat, i que no et permet posar etiquetes que et tranquil·litzen, sinó que et diu, treballa una mica, treballa. Quan la vida ens dol. Som al divan de Catalunya Ràdio. Per què la condició humana és com un quadre impressionista, Jaume?
Com que no pots fer una, ja diré, una definició ortodoxa, al final has de cercar una descripció.
Sí.
Els éssers humans són prou complexes com per reduir-lo a una única variable. Entonces, com a vegades m'irrita aquesta sensació que tenim des del pensament cientifista de pensar que una conducta s'explica per una variable o per una activitat o un succés. Com que quan intento no pensar, pinto, al final vaig pensar que l'expressió del quadre expressionista servia, perquè en el quadre impressionista, quan jo pinto un groc, sé que si li poso al costat un vermell acabarà sent taronja, i si li poso un blau acabarà sent verd. És a dir, que tots estem en una interacció contínua i que el propi ésser humà, tot i ser un subjecte únic, som una col·lecció de sistemes dins d'un sistema, i que jo puc estar queixant avui amb el mal de cap absolutament i poder pensar que em passa no sé què, però potser depèn de simplement que no he descansat prou, però alhora potser que no em van donar el petó que necessitava i alhora, a més, que em sento desesperat perquè ningú em fa cas, i a més, que, com que som un sistema de sistemes, simplificar la condició humana només amb un òrgan o només amb una determinada variable em semblava que no condués a res.
Curen els petons?
Curen els petons, sí. Si veritablement et produeix en plaer, si veritablement et dona la sensació que estàs bé amb la persona en la que estàs, i si són veritablement petons, que de demostrar que l'altre té un efecte per tu.
Necessitem una dosi d'ordre raonable, escrius, però per no emmalaltir hem de saber gestionar la incertesa, la probabilitat que els resultats vitals no sempre siguin els previstos. Molt bé! Com es fa això de gestionar la incertesa? I com s'ensenya als joves i als adolescents, que són el teu món? Va, ara allò, obrim les orelles com pàmpols.
Sí, però és que, clar, bueno, no aparquem que cadascú de nosaltres tenim una personalitat, hem anat construint una personalitat al llarg del temps, al llarg de la vida que hem viscut, i per tant que hi ha persones que necessiten més cotilles, més bastides, i persones que són més lliures i que poc funcionen. Però hi ha persones, a vegades, que necessiten que, per sentir-se segur, sàpiguen el que faran demà i demà passat, uh-huh. i que saben que si posen en marxa determinades mesures acabarà succedint X, i que fan un procés i acabarà en la Z. Hi ha persones que necessiten. Hi ha persones que diuen, bueno, sí, demà pensava fer tal cosa, però potser no surt, potser plou, potser acaben. Assumeix que en una part de la seva vida escapa la seva voluntat de poder-la planificar.
Tu dius que no hem de demanar seguretats impossibles que al final ens inhabilitarien com a persones. Què vol dir això?
Perquè si tot està previst, i si tot passa d'acord amb el que està previst, tu no mai dubtaràs. Però en realitat pot caure un llamp, pot caure X... O sigui, fixa't, a veure, en el món digital en el qual vivim, en el que cada dia existeix un nou invent, una nova història, un nou algoritme, que per tant altera tota la planificació prevista. Si tu no ets una persona que sempre fa l'esforç de dir, ha canviat el context, a veure, en aquest context com torno a ser feliç, en aquest context com torno a ser la persona que era. Si no acceptes que fa anys que vivim en un món de risc i que per tant que has de gestionar els riscos, doncs al final ens passa, la majoria demanem seguretat, és impossible, és que l'aliment sigui absolutament pur, que el fàrmac sigui absolutament efectiu, que la policia controli tot el que pugui passar, que res s'alteri, que els veïns siguin silenciosos, acabem demanant un món planificat que en si mateix ja és iatrogènic.
Fa mal,
perquè... I per què no deixes que algun dia aparegui la creativitat i mira la teva vida d'una altra manera?
Dius, crec que era Adorno qui deia que una veritat total és un error total, i passa el mateix amb la salut i la salut mental, en què, com diré més endavant, és impossible tenir indicadors o marcadors de tot. Però ens cal, no?, tenir indicadors o marcadors. Si no, com t'hi aproximes?
Mira, les aproximacions, si serveixen per fer una descripció més acurada, està bé, però els diagnòstics en general, jo sempre insisteixo, els diagnòstics socials, psicològics, biològics, tenen utilitat si la resposta que has de donar és diferent. Que no és el mateix que tu tinguis un mal de patxa que un apendicitis, que diguem, òbviament, perquè la resposta és diferent, i per tant l'indicador que diferencia un còlic d'una infecció intestinal és un indicador necessari perquè el tractament que rebràs serà diferent. Però si la resposta que tu has de donar passa sempre pel mateix, jo que sé, l'atenció, l'experimentació, el poder aprendre d'una altra manera, el tenir un profe diferent, si això és igual pel trastorn negativista desafiant que pel trastorn límit de la personalitat, que pel trastorn X, de què ens serveix un indicador que a més no diferenciarà una cosa d'una altra? Hem de diferenciar allò que ens ajuda a comprendre i ens ajuda a respondre de manera diferent. Si no, no val la pena entrar en indicadors tan clars, que a més en el cas de la salut mental no existeixen com indicadors biològics.
La solitud i la soledat no és la mateixa cosa. I dius, en comptes d'un ministeri de la solitud, que veiem a alguns països ja, o una direcció general, hauríem de parlar o de tenir un ministeri de la comunitat.
Bueno, s'ha repetit molt aquests dies. En realitat, això quan preparava, escrivia el llibre, vaig buscar diverses referències. Fins i tot, en aquest moment existeix una petita experiència en la xarxa de salut mental a Catalunya, de grups d'autoajuda que han construït una mena de ministeri de la comunitat seu, de com s'ajuden entre ells. És a dir que, per què plantejava això? Perquè estadísticament s'ha repetit tots aquests dies, anem a una societat de llars individuals enormement àmplia, cada vegada més, anem amb una gran quantitat de persones que viuen soles, tan soles i sense cap tipus de relació. Però, i llavors es pensa, que molts d'aquests ministeris en realitat no es planifiquen per bondat social, sinó que es planifiquen com a estalvi econòmic, és a dir, per evitar suïcidis, psicofàrmacs, intervencions mèdiques i companyia. Per tant,
però els suïcidis, estalvi econòmic, no sé si... Bueno,
home, si estalviar les pensions que tenim.
Clar, vull dir, hi ha alguna cosa més bueno, que l'estalvi econòmic,
però,
no?
Dic que no, però dic, no, en el sentit, sense que no trivialitzem, tampoc no volia trivialitzar sobre això, però en el sentit que no són en general els ministeris aquests de països que es posen en marxa, són més aviat per reduir costos socials, no és per una voluntat de construir comunitat. Entonces, per què insistíem en aquesta idea? Aquesta és una societat que exclou molt, margina molt i que construeix l'èxit en persones que tenen èxit individualment o en la seva família, però que no necessiten a ningú per ser ells i elles. Clar, en aquesta situació de societats que marginen i exclouen, o tornem a ser una societat acollidora, veritablement, una societat en la que veritablement tothom pot... L'exclusió va pitjor, i sempre ho diuen les persones, és la de dir, no puc aportar res a la societat. Jo estic marginat i exclòs, no tant perquè em margini, sinó perquè no accepten que jo puc posar alguna cosa al servei de la comunitat. Llavors, obliga forçosament a pensar com... Quan parlen de ministeris, sempre hem parlat, jo que sé, d'un programa comunitari, no? El que parlava del meu fill abans, però què vol dir un programa comunitari? Un programa comunitari vol dir com gestionar els conflictes de l'escola. Un programa comunitari vol dir que si tu estàs malalt d'una història rara o que sigui, però no pots anar al metge, també pots anar al treballador social i aquest t'ajudarà a conduir a no sé on. Que a més vas al casal d'avis o al casal al centre cívic, també per trobar algú que t'escolti, si fa falta. I que si vas a l'atenció primària aquests dies tan maltratada, trobaràs un sofà en el que està allà i no només el número. És a dir, una dimensió més ampla en el que les persones sentin que poden formar part d'alguna realitat que no és només la seva.
Jaume Funes acaba d'escriure Quan la vida ens dol i ha vingut avui al Divan de Catalunya Ràdio.
Exclusivament en podcast.
I va néixer a Calatayud, però va venir a viure a Cornellà del Llobregat als 14 anys a Ciudad Satélite, es deia,
Sí, Ciudad Sinley.
Sinley, al barri de Sant Ildefons. El pare treballava on?
El pare treballava en múltiples treballs, però perquè era època de supervivència i nosaltres som 5 germans, a més la tieta que nosaltres, i vam acabar en un pis de Sant Ildefons de 55 metres quadrats, no arribava ni a 60. Va venir perquè treballava a la Seguretat Social s'ocupava del carbó, s'ocupava la calefacció, i va venir a inaugurar l'ambulatori de Manso Calàbria, aquest primer,
que
anàvem allà, i era el que s'ocupava de la calefacció allà.
De la calefacció,
allà.
I la mare què feia?
La mare estava a casa cuidant supervivents en 5 criatures.
Llavors, que en Jaume sigui psicòleg és com un pujar a l'escala social o no?
No va ser una... O sigui, encara recordo, perquè a vegades l'exemple o la voluntat dels pares de dir... Allò que deien els pares d'abans, allò, herència no et deixaré, però els estudis que pugui donar seran l'herència que tu tindràs. Encara recordo quan vaig estar temps fora anant, estudiant, venint, i recordo un dia que em va xocar un llibre, encara recordo el títol, el marxisme i humanisme, el marxisme és un humanisme, un llibre d'aquella de fa segles, i ell va agafar els pocs diners que tenia estalviats en el seu moneder per donar-me-los per comprar un llibre. Ell que no, òbviament, sí que llegia novel·les i llegia coses, però que no, òbviament, no havia pogut estudiar. Li havia tocat la guerra, la postguerra i altres coses similars.
En Lorenzo i l'Ascensión. I en Jaume Funes ens ha parlat d'aquesta persona.
L'opció marxista ens ha ajudat per purificar la fe, per analitzar la societat i per lluitar Per tant, no hi ha cap contradicció entre marxisme i cristianisme.
A més, Joan García Nieto, jo l'havia tinc el privilegi d'haver pogut parlar amb ell, com ara parlo amb tu, en Jaume, i en algun lloc he llegit que és una persona que admiraves, aquest jesuïta.
Era una, sí, de fet, una de les múltiples coses que estic fent és mirar, hi ha una gran recopilació dels seus escrits, estem mirant de fer una mena de comentari d'algun dels seus textos en versió actual, és a dir, quan Juan García Nieto, Nepo, parlava, jo què sé, del repartiment del treball i la desaparició del treball, avui dia això que significaria quan encara hem de treballar cada vegada més hores per sobreviure, què vol dir el valor del treball? Ell va lluitar molt per construir experiències d'ajuda i de suport a les crisis en els aturs i en les lluites sindicals. Què vol dir avui en dia tenir una consciència de classe quan aparentment totes les classes no existeixen? Va ser un home extraordinari, va morir d'hora, però és un d'aquella època dels cures obrers, era, diguéssim, la part compromesa dels jesuïtes, com saps, tenen dos ànimes, i ell era la part, diguéssim, obrera.
Social, la part obrera.
El sistema actual comporta necessàriament la victimització de milions de persones, no solament al primer món, sinó a tot el planeta.
És que és impactant, perquè això que crec que deu estar dit fa uns 20 anys, però continua sent absolutament vigent,
Absolutament vigent, i només cal posar-li, diguéssim, el llenguatge actual.
I encara aquesta altra veu?
Tu creus que hi ha democràcia al món? Als Estats Units hi ha democràcia. A Espanya teniu democràcia. A Europa hi ha democràcia.
Pere Casaldàliga.
Mentre hi hagi aturats.
Va ser prefecte meu.
Uau!
Vaig estar un any convivint amb ell. Era un home extraordinari, no? Sí. Que va canviar, bueno, va canviar, no va canviar espiritualment ni emocionalment, però hi ha una part oculta que és divertida, passar el temps. Va ser conciliari de la Guàrdia Civil de Tràfic d'Osca.
Uau, jo no ho sabia,
No ho saben.
El bisbe Casaldàliga.
Sí. I era conciliari de cristianos, cursillos de cristiandat. Sí. Però va ser un home que en aquell moment ja escrivia poemes. Quan jo el vaig conèixer, vaig convidar amb ell de 15 a 16 anys o una cosa així. Sí, 15, 16, potser tenia. Però un home extraordinàriament, ell em deia, el funes és, com em deia, és un factor d'un envendaval, em deia. Perquè feia 50.000 coses, pintava, escrivia.
Ara pintes?
Sí,
encara. Això de l'impressionisme és cosa teva.
Sí. I era, però ja dic, una persona que va acabar, òbviament, farta de la cúria romana i altres històries,
se'n va anar
al Brasil.
Mato Grosso, sí.
Per descobrir aquell món poètic que era important de la dimensió afectiva de la relació amb les persones, ell la canalitzava en el seu espiritualisme religiós, que pensava, òbviament, també en clave mariana, a ell li agradava molt el discurs de la Verge Maria i companyia, però era un home que finalment feia real, això dels que defensa el cristianisme i l'evangeli dels pobres, ho feia real en el sentit...
Feien veritat, ho portaven a la pràctica, fins al fons, fins al final.
Però més emocionalment.
Sí. Sí, jo també hi havia parlat ell allà, jo aquí per telèfon, ja et coneixia, s'implicava, volia que realment la veu i el missatge arribés, però no, perquè estic... No, perquè volia entrar socialment a provocar canvis.
Va marxar del discurs oficial per poder fer el discurs humà.
Que bona aquesta idea. Amb Jaume Funes, avui al divan.
Opus, justitia, pax. Ho dic en llatí perquè ho cregui més. Fruit de la justícia és la pau. Que és clar, podria haver-hi la pau del cementiri, no? La pau de l'esclavatge, la pau del conformisme.
Que bo, Hi ha d'haver justícia perquè aquesta pau sigui pau, deia ara mateix, i sentíem en la veu del bisbe Pere Casaldàliga. Avui al divan de Jaume Funes.
@eldivancopulo.
My baby just cries for me.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Nina Simone, A veure, parlem d'en Jaume Funes, no? Finalment, és un romàntic, tu, oi?
Probablement l'haver-me dedicat contínuament als adolescents és per no haver renunciat mai a aquesta dimensió afectiva, emocional de l'existència.
I com et vas declarar la teva dona? On et vas declarar la teva dona?
Ui, mira, també és una història de components. Mira, la meva, no, jo sóc una persona que porto, estem a punt de fer 50 anys junts a la Mari Carmen.
A l'enhorabona.
I fèiem una... bueno, era amiga de la meva germana, fèiem un estudi clàssic que va estar després censurat pel franquisme, l'any 69, la Joventut Obrera i Consciència de Classe, un estudi de la Joventut de Cornellà, i presentaven clandestinament els resultats a la parròquia de Cornellà. I allà hi ha un carrer que es diu el carrer dels Enamorats. I allà,
carrer dels Enamorats.
Sí, entre discurs i discurs de la presentació de l'estudi, vam anar caminant per les escales de l'escaleta dels Enamorats i vam pactar que continuarien junts.
Vam pactar, que bo, diríem, però et vas com declarar, pactar, sí, això ja és una...
Bueno, avui diríem pactat en aquell moment, pactar, òbviament, jo encara vaig tenir que demanar la mà al seu pare, sí.
Aquelles coses, que bona. Jaume Funès, al divan. Heaven. I mira, hi ha el cel aquí, amb l'Armstrong i l'Ella Fitzgerald, recordant-nos també tots dos en aquest divan tan, tan, tan especial. A veure, aquest home, en Jaume Funès, que sempre escola pública?
Sí, sempre, sempre. Jo, els meus fills i els meus nets.
I en el teu cas, amb escola franquista.
Sí.
Molt bé, llavors, esclar, hi havia batxillerat elemental, sí, i el batxillerat superior, que era 5è i 6è, en un institut, no?
Hi havia revàlida elemental, sí, i revàlida superior.
Molt bé.
I encara recordo un dia discutint amb unes senyores del PP, que ningú s'enfadi, que de, quan ens intentaven reposar, el PP volia tornar a posar la revàlida, aquella senyora em deia, però miri, si vostè ha sortit molt bé fent revàlida, el que volem és que tothom surti com vostè.
Ah, que bona aquesta, eh?
Però sí, he viscut i he estudiat tots aquests plans molt, molt antics, i després a Catalunya he contribuït a crear escoles del CPEC i altres coses similars.
És que és la progressia, no? Diríem, la part més, sí, podríem dir-ho així, no? De l'escola pública.
No, perquè en aquest cas, per exemple...
La part més activa, la pedagogia més activa.
Més activa, sí. Bueno, he participat en molts dels inicis, en Rosa Sensat, però pensa que, per exemple, a Cornellà estem parlant de l'any 72, prehistòria.
Franco viu encara,
Franco,
eh?
Franco viu, sí. Existeix una escola parroquial, l'Escola Sant Miquel, ve un equip de Talit, d'altres llocs, venen a intentar assumir aquesta escola i transformar-la en una escola activa. Mm-hmm. És una escola que després entrarà al CPEC, al Moviment de les Escoles Públiques Catalanes. Però en aquest moment lluitem, per exemple, per tenir un projecte lingüístic en català i convèncer. La meva feina va ser convèncer els col·legues de la Siemens i de la SEAT que els seus fills havien d'estudiar en català i dominar el català. Era un moment en el que...
Era un ascensor social, a més, llavors, el català, no?
Sí, en aquest moment, més que un ascensor social, és la consciència de nosaltres som tan importants com la resta i per tant, compartint la llengua del país i som com els altres.
Que bona, és a dir, hem vingut de fora però som tan importants com els que van néixer i, per tant, farem nostra la seva llengua.
La seva llengua. I era la idea de dir... Podem formar part perquè compartim la llengua. I els altres ens acceptarem per compartir la seva llengua.
Ara això, amb aquest plateig...
Fa temps que se'n va al carajo una mica aquesta història.
I després vas estar internat amb els claretians?
Sí, perquè per això deia lo del Casal d'Àliga. Perquè vaig estar 4 anys estudiant, vaig ser superior ben bé, l'equivalent al que seria quan vaig fer l'accés a la universitat, i vaig estar 2 anys amb el bisbe Casal d'Àliga, bueno, en aquest moment Casal d'Àliga només.
Filosofia després a la universitat.
Filosofia, la sort que vaig tenir que era el Pla Maluquer, que era un avançament important, que només hi havia 2 anys comú i la resta era l'especialització en psicologia. Vaig ser de les primeres especialitats en psicologia de la facultat.
I periodisme també?
Sí, quan el periodisme era oficial, estudiava alhora i treballava, feia altres coses. Però en aquella època era jo, de fet, tinc un títol de Franco, un altre de Juan Carlos, el títol de periodisme estic apuntat en el registre oficial de periodisme.
Mira tu.
L'Escola Oficial de Periodisme en aquell moment estava allà on està el CEPO, allà a Rambla, allà al costat.
Que era la de l'Església.
No, de l'Estat. Hi havia una de l'Església
i una de l'Estat. Abans de l'Autònoma, abans de la Universitat Autònoma.
No? Han d'arribar allà. Llavors, de fet, havies de fer un examen d'ingrés que vaig aprovar, després estudiaves el periodisme i quan acabaves havies de fer els campaments de la Franja, entre cometes.
I vas fer els campaments de la Franja.
Jo em vaig alliberar perquè era de les últimes, però...
Però si es veia que eres rojo, rojo, rojo.
ojo.
No, però és que no, en aquell moment, en aquell moment hi havia dues professions que volien ser controlades sempre. Els mestres i els periodistes havien d'acabar fent un campament de l'Espíritu Nacional.
Ja.
Jo, com que era ben bé de la penúltima, però és l'última, em vaig alliberar d'anar al campament.
I el servei militar el vas fer?
Em van declarar inútil total.
I doncs, com ho vas fer?
A Bétera, vaig anar a Bétera. Bueno, vaig anar plaçant l'entrada per als estudis universitaris i quan vaig allà vaig començar a al·legar coses del estómac i companyia i finalment van primer van declarar inútil parcial i l'any següent van declarar, tinc una cartilla en un lloc perduda que diu Jaime Funartia és inútil total pel servei.
A veure, tota la vida en la renovació pedagògica, les escoles de pedagogia activa, propostes locals també per acompanyar adolescents, diríem que necessitessin estar molt acompanyats. A veure, després també a les ciutats dormitori als anys 70, també treballant-hi, no? Sempre a prop de la justícia juvenil, però posant a les persones en el focus.
Tu penses que jo vaig ajudar una mica, vaig estar prestat un temps, després vaig treballar per la Generalitat, però quan es fa els traspassos del sistema de protecció de menors, hi ha un moment en què tot està barrejat, i en aquest moment els tribunals tutelars de menors barregen, òbviament, la protecció, la delinqüència, les històries diverses. Quan jo començo a treballar no existeix cap llei de responsabilitat penal, òbviament, no, ni tan sols hi ha democràcia i no hi ha Constitució. Però al llarg del temps, la primera cosa que aconseguim a Catalunya, és dels primers llocs en el que es aconsegueix, és que transformant la llei abans de que arribi a la definitiva, tinguem en marxa programes de mediació, programes de compensació a la víctima, programes de treball a benefici de la comunitat, posem en marxa la llibertat vigilada per carregar-nos un sistema que només penalitzava i només internava. I Catalunya és dels primers llocs en el que aconseguim tenir espais d'atenció a la delinqüència juvenil, si li pot dir així, que no és l'internament clàssic.
Del 2004 al 2007, adjunt al síndic de Greuges per a defensar els drets dels infants, així com secretari de Famílies. Content d'aquesta època?
No.
Content d'alguna època?
No, de molta, no, encara continuo sent un optimista vital i un depressiu social. No,
Pierre... Com és això, optimista vital i depressiu social?
Per què no vaig estar content? Bueno, òbviament, d'aquella cosa va sortir un llibre, El lugar de la infància, que és una història, jo crec que interessant per dignificar, que vol dir prestar atenció a la infància amb sensatesa en aquest món actual, però estic insatisfet per una cosa que no em vaig sortir. Ni el Parlament ni l'amic Ribó van acceptar en cap manera que hi hagués un defensor singular de la infància. Tot havia d'estar dins del defensor general. No volien entendre, el Parlament encara no ho entenc, que defensar els drets dels infants és defensar una persona que en si mateixa no pot defensar-se, per tant que has de garantir les condicions de vida com que perquè pugui exercir els seus drets. El dret dels defensors adults és un dret constitucionalista de defensar si s'han vulnerat o no determinades històries, si hi ha mecanismes d'accés o no, però no hi ha el dret que neix de la Convenció des dels infants, de dir l'infant és un subjecte actiu de dret, ha de poder exercir, i això requereix una mena de defensor, d'uns mano, com li diguis, que veritablement tingui perspectiva d'infància, no que tingui la perspectiva dels adults, i això no me'n vaig sortir, vaig de plegar.
Jaume Fonés. I Bach al seu divan. Bach, per què Bach?
Bueno, no sé per què, dins dels clàssics, dins de la que m'ha anomenat o no música clàssica, és Bach, m'és igual tant una o una altra, però en general probablement és de la música clàssica que més vaig escoltar quan era més jove o quan era adolescent o quan tenia edat adolescent, perquè adolescència no tenia, i per això la vaig posar.
Perquè encara ets adolescent?
Sí, adolescent com a mínim el sentit de que cada dia vull descobrir alguna cosa de nova de la vida.
Però això
i que...
és bo, no?
És això, sí.
Això és fantàstic.
Bueno, és que és l'única manera de no cabrejar-te en tu mateix amb la vida, perquè si estàs tot el dia protestant perquè les coses canvien, doncs mira de descobrir a veure què.
I què és el millor que has fet fins ara, Jaume Funes?
Probablement tots construïm alguna teoria per justificar les nostres vides, entonces ara podria explicar, però quan ho mires en algun moment ahir mateix dinant amb els organitzadors de la conferència que jo tenia a Figueres, què és el que finalment pot donar sentit a vides com la meva, doncs descobrir que hi ha alguna cosa de la que has fet que ha estat útil per una altra persona. És a dir, que he tingut la sort de tenir una professió en el que sé que hi ha vides que, havent-se trobat a mi, probablement han trobat algun element satisfactori que els ha ajudat a viure d'una manera diferent. Havia estat una relativa oportunitat vital per a algunes persones en algun moment. Jo crec que això, més allà...
És molt, això, eh?
Això sí, és molt,
molt, eh? No,
perquè, en definitiva, jo sé que hi ha personatges als que jo que sé, he anat a veure a la comissaria de policia o visitar la presó o simplement he estat una estona amb ells per dir no val la pena que continuïs enganxat al cavall o simplement escoltar una mare sense jutjar-la. Jo ara dic, mira, tu no ets una incompetent, tu ets una impotent. O poder simplement mirar una persona sense posar-la cap judici, sinó simplement la teva idea importa. Jo crec que això m'ha servit per sentir que la meva la vida tenia algun sentit.
Sí, concierge. Cécile, je voudrais rentrer chez mon père.
Ara som al cine.
Cécile Catoul, mon père habite au 5e.
Il habite pas ici, il est parti un mois.
Mais il y a son nom sur la sonnette.
Tu padre ya no vive aquí, se fue. Acéptalo.
Papa!
És el nen de la bicicleta, que és un drama de fa doncs, una mica més de 12 anys, una cosa així, del 2011, escrit i dirigit pels germans Jean-Pierre i Luc Dardenne, amb Cécile de France i Thomas Doré com a principals protagonistes. Ens l'has triada, aquesta pel·li. Per què?
Bàsicament, aquesta pel·lícula que a mi m'encanta és perquè hi ha una perruquera que de cop i volta ha d'ajudar un xaval que no demana més que importar algú. Una perruquera ja en algun moment diu jo no sé d'adopció, jo no sé de cuidar, jo no tinc criatures. Tu me l'has liat, l'acaba robant. Havia una sèrie d'històries, diu, però si vols, estaré amb tu.
Wow.
I el xaval va dir, ah, doncs pues sí, vinc amb tu. Però que és una pel·lícula que ve a dir, en realitat, és a dir, que és un personatge del sistema protector i un personatge amb conflictes socials, que està a punt de liar-se amb una banda de carrer, amb una història, però que no es lia perquè simplement la perruquera li diu, si vols...
Estaré amb tu.
Estaré amb tu.
Jaume Funes.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Javier Bardem fent de buen patrón. I aquesta...
se tapa los ojos.
Perquè la veritat em molesta molt aquesta idea de dir si tu ets una persona benefactora, generosa i companyia que ajuda les persones ja està bé. I una ha de dir, no, miri, vostè s'ha fet ric explotant algú, probablement, quan a vegades fent maratons de pobreses i companyies. No, miri, vostè està disposat a posar els diners...
Ets bo, perquè de maratons de pobresa en plural no n'hem fet.
Hem fet una.
En vam fer una, sí. La vam fer el 2012, i justament per això que ara qüestiones no en vam fer cap més. Perquè la ràdio la vaig presentar jo, a Catalunya Ràdio.
Els nostres conciutadans han d'entendre que els diners que posen per guanyar-se el cell... no els en donen per beneficència, els donen per recuperar, perquè uns altres recuperin el dret a tenir que algú els ha explotat. I, per tant, perquè no els posem els impostos.
Jaume Funes.
El problema de ti madre es el problema de todos los seres humanos. Ti madre quiere...
És l'autor de Ti madre, que ens l'has triat,
Serà libre.
En Califàtides.
Sí.
Como hombre,
per què t'agrada aquest llibre? Sobre aquesta figura?
No, bàsicament aquest és un senyor grec que acaba escrivint en suec i que recupera una altra vegada el grec per escriure, i escriu un domini dels clàssics, escriu aquesta mena de biografia de l'amant d'un dels, no recordo quin és, un dels personatges grecs importants, i és... descriu aquest món dels afeits, dels sentiments, els enamoraments, recordant ben bé els mites de grecs, i aquest personatge, aquest escriptor, en un moment en què està una mica enfadat en la població sueca perquè l'han putejat una mica en algunes de les seves novel·les, i escriu, recupera el grec com a llengua d'escriptura, però bàsicament És un llibre molt ben escrit, és un relat molt important amb un context de mitologia grega important que em va agradar.
La tradició, hem buscat, diu que no va fer els sacrificis necessaris en honor d'Afrodita i la deessa la va fer embogir. Jo pensava que era per això. Es va deixar raptar per Fileu, que la va portar a viure a Diluquion, i amb ell va tenir un fill, que és aquest Meges. I continuem.
El lector de Julio Verne és la novel·la de mi amigo Cristina. Cristina me contó una historia.
Almudena Grandes, el lector de Julio Verne.
Sí. Santa Marta, un pueblo de la Sierra Sur de Jaén.
Era un moment l'any d'Almudena, perquè era un moment que vaig recuperar alguns dels seus textos. La meva dona era profe de literatura, és una gran lectora contínuament i tenia allà els llibres d'Almudena que jo en part no havia llegit. Va recuperar aquest que veritablement dona una dimensió tan humana, diguéssim, del final de la Guerra Civil nostra, que em va semblar que era mac, era important. Quiereme, cuando
menos lo merezca, quiereme. Aquesta no ens l'has triada, tu.
No.
La cançó l'ha trobat el Josep Lluís Santiso, que és de l'Oreja de Van Gogh, però el títol del llibre és aquest, eh? Quiereme, cuando menos lo merezca. I això és... cloc, tu col·loquen a les mares i als pares i a les parelles i als fills, diu, ara que ho faig tot tan malament, ara és quan m'has d'estimar, ara t'he d'estimar, ara t'he d'estimar. És quan és més difícil, no? Per què, Jaume Fonés?
Bueno, el títol que ja saps que és el d'un dels llibres que em va portar de cran, eh? Però és simplement que estem parlant de persones, en el cas, per exemple, dels adolescents, que necessiten petons perquè tu no els hi pots donar algun, perquè t'enxegaran a dides, no? Però que t'estan dient no deixis de pensar que em donaries un petó, però ni se t'acudeixi donar-me un petó.
Perquè és bona aquesta idea, no deixis de pensar que em vols fer un petó, però no em facis un petó ara, eh?
No, un petó, no.
Però estic disposat a fer-me'l. Això és que difícil.
Home, sí, però és que el verd de moltes etapes de la vida és el depende, i de què depende on estigui la lluna i on sigui. És a dir, com està disponible per una persona sabent que probablement no sempre podràs ficar-te en la seva vida, però ell se sentirà feliç perquè sap que tu estàs.
Com podem acostar-nos a alguna cosa similar a la felicitat?
Avui llegia en alguna d'aquestes xarxes una expressió, crec que del Saramago, que el deia, no és la felicitat, tot aquest llibre parla de la felicitat. I ell diu, no, jo vull parlar de l'harmonia, no, tampoc si és la paraula, però com podem acostar-nos? Doncs ajustant els desitjos una mica a la realitat. O com a mínim a les realitats que podem arribar a aconseguir. Jo crec que en el llibre insisteixo molt en aquesta idea, que al final emmalaltim perquè la felicitat l'ha definit un altre, i nosaltres estem convençuts de que si no som feliços d'aquella manera serem infeliços. Però no ens hem parat a pensar veritablement això em fa feliç o és un altre que ha definit que em farà feliç, no? Jo, quan avui, ahir dilluns, escoltava la llista que m'ofereix, que sé, l'Spotify, diu, la llista de la setmana. Diu, és un algoritme que està definint què és el que a mi em farà feliç. El dilema està quan, i si no vull ser feliç amb aquesta música? Sí, serà feliç la màquina o que sigui, però jo vull ser d'una altra manera, perquè si no faig aquest mecanisme, el dia que no escolti a la Nora Jones, a lo millor ens sentim feliç.
I tu ets feliç?
Sóc una persona bàsicament feliç, sí. La meva vida bàsicament ha estat, òbviament, pensa que he viscut amb molts drames humans, no? Però tot i així em sento una persona significativament feliç la major part de la meva vida.
I has pogut construir aquest relat que dius que ens cal?
He anat posant sentits a la meva vida, posant sentits en diferents moments del relat. No se m'ha acudit pensar que estava predestinat a res, ni se m'ha acudit pensar que tenia que arribar no se sap a on, a quin premi. Però conforme anava vivint, anava posant sentits a el que anava vivint. Si no, quan ajudo els col·legues de l'escola, d'aquest serveix està desesperat si no troba sentit a ajudar un adolescent o a fer que un adolescent se senti bé. Posa sentit, la veritat és perquè obtenia satisfacció i, per tant, felicitat. La major part de les vegades, òbviament, també m'han putejat jefes i treballs insuportables i més d'una vegada he tingut que passar olímpicament del que estava fent. Però, majoritàriament, la major part del que he fet a la vida m'ha proporcionat felicitat.
Qualsevol forma d'atenció sempre serà una barreja de la paraula que acompanya, l'activitat que ocupa, l'experiència que recupera felicitats i la substància que calma un dolor. No necessitem primer un diagnòstic. Tenim el dret de comprendre el que estem vivint. Hem de negar el poder als prescriptors de remeis que se salten l'obligació de donar explicacions. No volem que ens arreglin les neurones sense considerar les vides en què s'espatllen. Rebre atenció significa poder practicar vides terapèutiques que compensin els temps de vida traumàtica. Quan la vida ens fa mal, necessitem mirades que acullen i descobrir on comprar esperança. Avui hem comprat molta esperança escoltant a Jaume Funes.
Espero que no sigui esperança vana. És a dir, espero haver seduït els que ens escoltin per dir algunes coses a les que vivim tenen sentit, d'altres són insuportables i hem de mirar com compensar-les.
Si t'haguessis de definir amb una frase, només amb una, per a una persona que la pugui llegir d'aquí 100 anys, què hi posaries?
Si m'hagués de definir jo?
Sí.
És persona que no va oblidar que era persona en companyia d'altres persones, que es va intentar procurar que la felicitat fos compartida.
Jaume Funes, gràcies, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fly me to the moon, let
me play among the stars. Josep Lluís Santissó. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. El so, a les gravacions. In other words, hold my hand. Ai, ens agafa de la mà Susana Ortega, la producció. In other words, baby, kiss me. Ja ho ha dit, que els petons curaven en Funès. Fill my heart with song. Encantada de la vida d'escoltar i aprendre escoltant. Sílvia Còpolo, aquí al Divan, a Catalunya Ràdio. Are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
@eldivancopolo. El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.